Elles han format part del nostre imaginari, del nostre paisatge humà des de fa centenars d'anys. Han sigut protagonistes de novel·les, de pel·lícules, se n'ha fet befa, se n'han fet acudits i sobretot avui mos generen un cert misteri. Estem parlant de les monges que aquí a Formentera també han tingut un paper fonamental, en aquest cas doncs, en presència des de fa moltes dècades i portant doncs, un centre educatiu. Encara avui en tenim de monges aquí a la nostra illa. I ara és un bon moment per xerrar-ne, perquè l'editorial Fragmenta ha reeditat un llibre de l'any 2008, en aquest 2024 en fa la segona edició, més que reeditar, doncs en llança la segona edició d'un llibre d'entrevistes, en aquest cas amb un títol explícit, Monges. En aquest cas és un llibre de converses on l'autora, la Laia d'Ahumada, doncs, intenta doncs, fugir una miqueta doncs, a l'entrevista periodística doncs, per fer doncs, una conversa doncs, en profunditat doncs, amb elles. La Laia d'Ahumada és doctora en filologia catalana i escriptora, inspiradora del Centre Obert Eure i de l'Associació Terra Franca. Ha publicat una vintena de llibres, sobretot doncs, per Claret, per a publicacions de la Badia Montserrat, i en Fragmenta, doncs, entre altres, ha publicat doncs, Espiritual sense religió, el sisè sentit o l'hinduisme de Swami Satyananda Sarasvati. Però ara volem parlar d'aquest monge, en pròleg de Carme Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. No sé si la meva introducció, quan feia referència doncs, a aquesta aura d'enigma, de misteri que susciten les monges, anava ben encaminat o no? Quina és la seva impressió?
Anava ben encaminat, molt ben encaminat, perquè aquesta va ser la raó en principi perquè es va fer llibre també, no? Perquè eren unes dones, tot i que estàvem a l'any 2008, o sigui que totalment desconegudes, no? I per això penso que aquest va ser el seu èxit, perquè, clar, fins jo diria que bueno, ja no parlem de segles passats, no? Però deies, bueno, però 2008 ja podien ser més conegudes, però no, i tothom quan llegia el llibre, doncs deia, ostres, és que no sabíem res d'aquestes dones, no? Quina riquesa que hi havia, que hi ha dins d'elles i dins de molts d'aquests convents o monestirs. Sí. Uh-huh. Uh-huh.
Com les va abordar? Com els hi va plantejar aquesta, que s'obrissin íntimament?
Doncs mira, la veritat que era el meu primer llibre d'entrevistes, és un llibre que el van pensar de fer-ho des de Fragmenta, que jo al principi vaig tenir els meus dubtes, jo vaig ser la primera que vaig pensar, un llibre de monges, no? O sigui, que jo mateixa tenia els meus dubtes, tot i que coneixia una pila d'elles i sabia de la seva riquesa, però realment quan m'hi vaig posar va ser molt, molt bonic també a mi com per mi com a autora, no? El que jo els hi preguntava no volia tampoc que quedés una cosa molt tancada dins del món de la religió, sinó que podés arribar a tothom, i per tant la meva pregunta era no quina és la teva vocació, que seria més un llenguatge religiós, sinó quin és el teu desig profund, és a dir, allò que ha motivat que tu estiguis aquí, que et motiva a viure, que et dona sentit a la teva vida en cada moment, no? I a partir d'aquí, doncs, de seguida es van sentir com a gust amb aquesta pregunta, perquè els hi va permetre anar més endins, no, del que elles, anar al pou del que elles vivien. I això va ser realment molt, molt interessant, no?
20 monges catòliques de diferents ordres religiosos i que treballen en diferents àmbits, l'ensenyament, l'acollida, el món de la marginació, la contemplació, el diàleg interreligió. Què destacaria com a característica que les uneix, característica comuna?
Doncs aquest viure en plenitud. O sigui, no, sempre ens hem imaginat, com deies abans, no, la monja com una persona que, no, sobretot abans, no, o et casaves o anaves al convent, no hi havia masses possibilitats, no hi havia ni la possibilitat per la dona que decidís ser soltera, no, o no tenir fills. Per tant, el fet de que elles ho decideixen, han decidit, i fins i tot expliquen, no, els moments del dubte, jo monja, no, moltes d'elles mateixes ja s'ho deien, jo monja, per favor, com és que em faig monja, no? I elles també ho explicaven, i això també... I ara m'ha anat a l'hora de la pregunta primera que m'has fet.
No, si detectava doncs, un element en comú, em deia doncs, el viure en plenitud.
Sí, el viure en plenitud, exacte, el viure en plenitud. I... aquesta és la cosa que la... I això és el que enganxa el lector, no? Veure aquestes vides que són viscudes en profunditat des de camps molt diversos, tal com deies, des de la persona que estava dormint al carrer en aquell moment, com era l'Àngel Segalés, i fins a la que estava doncs amb el monestir típic, el que podríem dir de carmelites, doncs fent una vida de silenci i de pregària, no? O sigui, hi havia tots els aspectes, i penso que aquesta també era una de les riqueses, no? Aquest ventall tan ampli de llocs on podien estar, però que les caracteritza, aquest viure en plenitud, o sigui, viure la vida en plenitud.
Una de les intencions també de trencar doncs, amb aquesta imatge estereotipada de que tenim de ses monges i veure doncs, que hi ha una amplíssima gamma de classes obscurs i que les monges són sobretot també persones i per tant doncs, cada una doncs, és diferent. Però digui'm, quina és aquesta imatge estereotipada que creu que ha prevalgut en el creuament del segle XX al XXI?
Home, doncs ja no, només amb la paraula mongívola, no? Oi, sembles una monja, no? Sembles una monja perquè vas vestida d'una determinada manera, perquè sempre estàs callada, per això a la nostra època era molt corrent, no? Després ja no tant, després van passar a ser persones desconegudes, però ser monja era una cosa despectiva. Per això elles mateixes, quan veuen que tenen... que senten aquest desig o aquesta vocació, elles mateixes es sorprenen, dir, jo monja, però si jo sóc una persona d'idees avançades, revolucionària, doncs que vull fer coses diverses, jo com em puc ficar en un monestir, en un convent, en una comunitat? O sigui, per elles mateixes ja és un xoc, perquè realment, i ara també, el que passa que ara potser són més ignorades, però ara també es considera la monja com una persona, això, desconeguda, quan si tu te'n vas... totalment desconegudes, perquè si tu te'n vas al segle XVI i te'n vas a veure les monges que hi ha les estudiades aquest segle, o te'n vas a veure Juliana Morell, per què entraven les monges al convent? Perquè s'estimaven més. Si havien de triar entre casar-se, carregar-se de fills, estar tot el dia ocupant-se, o poder anar al convent a fer el que elles volien, les que eren intel·lectuals i els agradava escriure, els agradava estudiar, el convent era la seva solució. Més que no pas la vida de casades, que seguien estudiant i podien fer, però amb molta més dificultat, no? Per tant, dintre d'aquesta història tan ignorada, no?, el segle XVI de les monges, com te les imagines? Doncs hi ha unes quantes que van optar per això voluntàriament, no? Doncs en aquest segle passa exactament igual. El problema és el desconeixement, les poques ganes de conèixer, perquè ja d'entrada penses, no tenen cap interès.
Ja, no, ara, algun oient que de certa edat que mos pot escoltar, i de potser no tan certa edat, potser la relació que ha tingut amb les monges, de vegades, doncs és així, perquè de vegades doncs, hi ha doncs, aquesta relació, sobretot en àmbit educatiu, i algun, a veure, jo no li negaré, tinc persones al meu entorn que em diuen, home, és que les monges eren molt estrictes, és que eren molt dures, o sigui que potser sí que les coneixen d'alguna manera, a veure, i suposo que hi havia monges molt dolces, però també n'hi havia d'altres més estrictes, però les hem de circunscriure en un temps concret.
No, tens tota la raó, perquè jo et diria el mateix, La meva experiència amb les monges de la meva escola tampoc no va ser gens bona, O sigui que, a veure, aquestes 20 monges són 20 perles, ja t'ho dic, Són monges triades, que jo ja sabia doncs que bueno, però és que això és com tot, no? Si parlem de la política, hem de dir que tots els polítics són dolents, doncs no, també trobaríem perles, pocs, però en trobaríem, no? O poques, que trobaríem també que, i això passa en tots els àmbits, no? Perquè ja, diem, no, les monges, doncs totes són iguals, no? Doncs com amb tot, hem de canviar la mirada, hem de ser capaços d'escoltar allò que ens estan dient aquelles persones que ens poden interessar, no? I una mica és el que he intentat fer jo amb aquest llibre. Ho tenia claríssim, que eren 20 monges ben triades, les que jo vaig fer, però evidentment que aquesta experiència, i després quan hem fet les presentacions, la gent també m'ho ha comentat, i moltes vegades també els que hem tingut aquesta experiència, doncs també ens agrada de dir, no?, llegir això i de dir, ostres, doncs sí, hi havia gent, hi havia dones en aquests llocs, doncs tenen molta vàlua, no? És que és com a tot arreu.
Molt bé. També tenim monges mediàtiques en aquest, en aquest país, des de la monja Forcades, que després em sembla que va deixar, no sé si ha deixat l'hàbit.
No, segueix a Sant Benet, sí.
Segueix, i després ara no recordo el seu nom d'aquesta monja argentina també. Que...
Sí, la Sor Lucía Caram, també entrevistada, sí. La Vicky Molins també, que està, va ajudar a crear també l'Hospital de Campanya de Santa Anna.
És bo que hi hagin aquestes monges que tinguin un peu en l'escena pública?
Home, i tant, clar que sí. I tant que sí. I a més, fixa't que curiosament la Victòria Molins, perquè ella mai ja no la vaig conèixer sense hàbit, però tant Sor Lucía com Teresa Forcades van amb l'hàbit, no? Que a vegades costa d'entendre que no se'l treguin, no? Aquesta de dir, no, jo soc monja i que quedi públicament que jo ho soc, no? Per tant, no em trec l'hàbit, i això de vegades ens costa d'entendre, no? Els que... Sí, és curiós, però no, elles ho tenen claríssim i ho defensen, que aquesta va ser la seva opció.
Molt bé, una altra qüestió en relació a les monges, i que també veiem doncs, amb els mossenyes, és que canvia una mica l'origen, la nacionalitat, o sigui, en aquest cas, la gent que agafa, les persones que agafen l'hàbit, ja siguin homes, dones, doncs diríem nadives o d'aquí, cada cop són menys, i per aquí a Formentera jo diria, si no em vaig errat, doncs que no queda cap monja que en aquest cas no sigui de Llatinoamèrica.
Sí, així és, perquè cada cop hi ha menys vocacions, o hi ha a vegades més vocacions en llocs també com més com més tradicionals, no? Però en els llocs que ja estan com més modernitzats, sí que és cert que hi ha molt poques vocacions, així és. Fora d'alguns convents més, no?, com Sant Benet, que potser és el dels que hi ha també, Sant Benet de Montserrat, que potser és el que hi ha també gent més jove, a veure, jove entenent 40-50, però sí que és cert que la resta trobar vocacions de dones joves és difícil, sí, d'aquí del país, eh?
Molt bé. Deixem acabar-li a preguntar, una manera d'acostar-se doncs, a la pau, que segons vostès ens meten les monges a través d'aquest llibre, també hi ha possibilitat, no?, de fer retirs, de fer estades, per exemple, parlava doncs del Montsant Benet, a Montserrat, just abans d'arribar doncs, al monestir de la Mare de Déu de Montserrat, i doncs, aquest Montsant Benet, la recomanaria? Aquestes jornades de convivència en un monestir, en un convent, sempre que ja s'hi vinguin o que ofereixin aquesta possibilitat?
Sí, per què no? Això cadascú... és que tothom ara estem en un moment que tothom busca aquests espais, no?, de tranquil·litat, sigui qui sigui. Jo diria de tranquil·litat, però també d'una altra cosa que no n'hem parlat, que és de compromís. És a dir, sí que hi ha tot aquest espai de silenci, però hi ha aquest espai de compromís amb l'altre, amb totes elles, sigui des del silenci, des de la pregària pels altres, sigui des del carrer, com podria estar la Maria Àngels Segalés, i això és important, perquè això, a més, és forma part del cristianisme, no?, aquesta preocupar-te, ocupar-te pels altres. I aleshores, evidentment que sí, per què no? Perquè ens ha d'agradar més anar a un retir zen o anar a un retir o un monestir, no? També aquí hi ha moltes barreres que ens posem nosaltres amb aquest rebuig que hi ha cap a les religions, que jo també he passat per aquest... tota aquesta experiència, no? Però, bueno, per què no? Anem a reconèixer i a escoltar i a parlar d'una tradició que forma part de nosaltres.
En aquest cas, disculpi, d'alguna manera el que vostè ha trobat en les monges, a part d'aquest silenci i aquesta capacitat doncs, de dar-se als altres, que és una capacitat que cada cop es troba menys en la nostra societat, el voluntariat, per dir-ho d'alguna manera, o el treballar per altres, d'alguna manera mos retrotrau a Teresa de Jesús, no? en aquell passatge, en aquella reflexió sobre aquell passatge de l'Evangeli que Jesús parla, en el que Jesús parla doncs, a Marta i a Maria, no? I dir doncs, que l'important és la pregària, però també és el treball cap als altres, no?
Ah, exacte. Sí, total. I elles, amb elles és molt present això, eh?
Molt bé.
Com és molt present amb el cristianisme, evidentment, que forma part de la cultura nostra d'Occident, ens agradi o no, però ens ha conformat, ens ha fet així. Cada cop ho estem oblidant més, però i per això està sortint aquest individualisme tan arrelat, no? Penso que és important recuperar doncs, aquesta manera de viure amorosa. De fet, no és que sigui un compromís perquè m'haig de comprometre, haig de fer voluntariat, sinó que és un compromís amorós que surt de l'essència de cada un de nosaltres com a humans que som.
Moltíssimes gràcies, Laia Daumada. Doncs ja al carrer aquesta segona edició d'aquest llibre escrit el 2008, aquest llibre doncs, de 20 converses amb monges, en aquest cas, si us pica la curiositat per saber com són les monges d'avui, i en aquest cas doncs, monges que a més xerren la nostra pròpia llengua, doncs Laia Daumada s'hi va entrevistar en profunditat, en temps, i va xerrar amb elles, i aquest llibre doncs, amb introducció doncs, a Carme Riera doncs, us pot interessar moltíssim. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Salut.